Remeis de frare. Una secció on ens proposem recuperar de l'oblit els remeis casolans que tenim al nostre abast.
Doncs ja sabeu que per recuperar tots els remeis de l'oblit que tenim al nostre abast, saludem, com sempre, Fra Valentí Serra, què tal?
Gràcies, Joan, ben trobat. Pau, i bé, a tu i els que escolten aquest programa.
Sempre.
Per tenir bona salut, servint-se de les herbes remeieres i també de la bona cuina, que ha de ser senzilla, popular i de tarannà ecològic.
I tant, perquè...
Cuina d'aprofitament.
Ens vam proposar aquests dies fer cuina d'aprofitament i déu-n'hi-do com l'estem aprofitant, eh?
Sí, sí, sí. A veure, parlem de l'arròs.
Som-hi.
És un dels aliments bàsics de la humanitat, l'arròs.
I tant.
Antiquíssim també a casa nostra, atenció, eh? Sabem que es conreava fa quasi bé 10.000 anys a l'Àsia. A l'Àsia. I el seu origen semblaria que ve de la Índia, on hi havia ja molts arrossars silvestres, i es va començar a desenvolupar molt, tant a la Índia com, sobretot, a Xina i a Indoxina, que és aquesta planta herbàcia semiaquàtica, que s'ha convertit en un dels principals aliments de la humanitat. Un lloc on es havia conreat força arròs, saps on era?
A l'Ebre.
Sí, però abans de Pals i de l'Ebre, que són vestigis del conreu de l'arròs antic, en aquesta ciutat on es havia conreat arròs.
Llobregat, suposo.
Bé, més o menys.
No anem per aquí, no estem anant per aquí.
Saps un lloc que es diu Sant Pau del Camp?
Home.
Doncs què era el camp?
Camp d'arròs, era
cultiu, uns camps d'arròs, uns arrossars, que allà hi desembocaven doncs, totes les rieres de Barcelona. Doncs en aquells aiguamolls, en contacte ja salabrós quasi amb el mar, hi havia doncs, un gran arrossar. Aquest camp era un camp d'arròs. D'època, esclar, molt, molt, molt antiga, d'època medieval. Però l'arròs és extraordinari. Sobretot l'arròs integral, eh? D'aquell que només se'n treu la pellofa exterior, que no és mangíbula, i aleshores es conserva la pellofa interna, que és on hi ha doncs, totes les vitamines, tots els nutrients, totes les vitamines, sobretot, i les proteïnes i els minerals. Aquest arròs integral enforteix molt el sistema digestiu i és el gra que ajuda més a desintoxicar l'organisme. Encara tenim el costum, quan estem doncs, malalts, de fer doncs, un arròs bullidet, eh? Un arròs amb oli. Perquè
una fulla de llorer,
eh? Sí, llorer, sí, perquè el llorer és, ja hem dit moltes vegades, és un contraverí, és un contraverí el llorer.
I
l'arròs doncs, ajuda doncs, a desintoxicar l'organisme, a regular i harmonitzar doncs, tot l'organisme, i es recomana, en temps aquest ara, tardoral i hivernal, l'arròs de gra rodó, i doncs l'estiu, aquell que és doncs, més allargat, perquè un i altre tenen unes propietats nutritives diferents i s'associa millor a l'organisme doncs, el de gra rodó en aquest temps i el de gra així una mica més solt llarg en temps d'estiu. Hem de prestar atenció que l'arròs integral té una cocció doncs, més lenta i que, com el cigró, s'ha de posar en remull el dia abans.
Una miqueta més dur, eh?
Sí, alguns hi posen doncs, unes gotes de llimona o vinagre de poma per ajudar doncs, a preparar-ne doncs, la cocció, i sempre s'ha de fer doncs, amb aigua de font, eh? amb aigua corrent. De la cuina d'aprofitament que parlem aquests dies, hi ha un plat que és realment excel·lent, que és l'arròs amb crosta, que s'ha de guisar al caliu del forn, aprofitant les restes dels guisats anteriors i afregint-hi doncs, brou, all, safrà, oli i sal, i en la incorporació doncs, encara algun ou batut per donar-hi aquella peculiar textura. I en la tradició pagesa de casa nostra era estimada la cassola de camp, un típic plat de la cuina pairal d'aprofitament que es guisava amb tot allò que els camperols tenien a la mà. Ceba, tomàquet, pebrot verd i vermell, all, farigola, caragols de vinya, vi blanc, oli i sal, i no diguem que és molt popular, que un dia en parlarem, de l'arròs amb bacallà, que es cuina doncs, amb bacallà esqueixat, de salat, ceba, all, oli i safrà i sal. I és un arròs magnífic, com també ho era l'arròs a la caputxina, que en parla el baró de Maldà, un plat pastós, guisat el fruit dels frares caputxins perquè, doncs, omplia aviat. Ho descriu el Baró de Maldà en el seu calaix de sastre. Doncs, l'octubre de 1806 doncs, descriu doncs, un àpat que va tenir amb els caputxins de Santa Madura. Se'ns dugui a taula. I al mig d'esta posaren una gran cassola de terra plena d'arròs groc i espès, cuinat a la caputxina. i fou tan bo aquell arròs que se n'omplien alguns bé lo plat i lo pap. Què et sembla?
Déu-n'hi-do. Fra Valentí, un plaer, com sempre.
A disposar.
Escolteu, jo no sé què fareu vosaltres, però jo marxo amb Fra Valentí Serra i faré una paella. Que vagi molt bé.
Fins la propera. Adéu.
Si voleu saber-ne més, podeu clicar a calendaridelermità.cat, a les seccions Remeis de l'Ermità i l'Hortet del Frare. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, com fem de forma periòdica, ens endinsarem al món de la literatura, o més aviat al món dels llibres, perquè us parlaré gairebé d'un clàssic de la publicació Història de l'aigua a Catalunya.
L'aigua literària.
Us deia gairebé un clàssic perquè aquest és un llibre que es va publicar l'any 1995, tot i que el podeu trobar fàcilment catalogat a gairebé totes les llibreries. És obra de Xavier Latorre i Piedrafita, un enginyer i polític català d'origen navarrès, ja que va néixer a Pamplona. Actualment treballa a l'Agència Catalana de l'Aigua i és president de l'Associació Catalana d'Amics de l'Aigua. La història de l'aigua a Catalunya està publicada per l'editorial L'Abecedari i pot acabar sent un regal perfecte per aquestes dates de Nadal, ja que està realitzada amb tapes de cartró dures i la seva edició és realment tot un luxe. Les seves il·lustracions, que acompanyen tota la recerca històrica de l'autor, es converteixen en una guia perfecta per saber, fil per randa, la relació del nostre país amb l'aigua. Recordeu, Història de l'aigua a Catalunya, de Xavier Latorre i Piedrafita, un luxe editorial que us recomanem per aquestes festes.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
Ràdio Estel, Tarragona, 100.6.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els divendres, recursos per una vida millor. Un espai per millorar en l'àmbit personal, familiar i organitzatiu. Idees, tècniques i noves tendències que poden convertir-se en els nostres grans aliats. Recursos per una vida millor. Els divendres a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
Bodega Joan, especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic, cerveseria, braseria, Bodega Joan, oberts des de 1942. Ambient futboler i culer, seu de la penya barcelonista Joan Gamper, obert tots els dies. Bodegajoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93-453-1050. 93-453-1050.
No em toquis el calamar.
Perquè toques molt més del que et penses.
Toques el que menja la meva família.
Ara, el que toca, productes catalans. De qualitat.
Peix de llotja. Garantia de proximitat. Cofinançat amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Fins al 31 de desembre a Capravo, segona unitat al 50% de descompte amb la targeta client en centenars de marques, com el gambot gran Pescanova, 800 grams, la segona unitat et surt a 6,49 €. Vine a Capravo i gaudeix de l'estalvi.
Capravo, 60 Nadals amb tu.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel.
L'Àgora, de dilluns a divendres a 5:45 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels.
I
Imagineu, si em permeteu, ho serà fàcil, perquè tots estem exageradament acostumats als formats televisius de tipus telenovel·la, sitcoms, etc. Sitcom això no ho seria, seria una telenovel·la, en tot cas, drames, etc. Imagineu, deia, una jove, li posarem de nom Paola, una jove que té un historial bastant terrible de violència de gènere, que ha patit a la seva carn, una situació que podeu imaginar fins a quin punt marca. Imagineu-la mare, sola, d'una criatura, d'un nen. Un nen que, a més, té aquest famós trastorn de dèficit d'atenció amb hiperactivitat, això que de tan comú que sembla que cada vegada és, sembla com si no li donem importància, però no us hi vulgueu trobar, perquè és realment un problema. Ara imagineu-vos aquesta noia que hem dit que li diríem Paola, intentant portar una vida, això que entre cometes tots en diem normal, no? És a dir, feina, mantenir, tenir una casa, pagar un habitatge, no? Les necessitats del fill, les necessitats normals, entre cometes, les especials, com ho podem fer tot això? Doncs ja tenim la base argumental per un drama d'una telenovel·la. Doncs no és una telenovel·la, senyors, això és una de les moltíssimes realitats que hi ha corrent per als nostres carrers. La Paola en realitat es diu Paola i va tenir la gran sort de trobar-se, de descobrir que existeix ASCA, l'Associació Solidària contra Acció Solidària contra l'Atur. I ASCA li van donar no una mà, jo crec que una mà, li van obrir els braços, i ara mateix la Paola ha posat en marxa un projecte gràcies a l'assessorament, els préstecs sense interessos i a tots els cops de mà que us pugueu imaginar, que dona feina a 10 persones, a 10 terapeutes, que treballen amb nens i nenes amb certes deficiències, que era l'especialitat professional que ella dominava, i que ja han atès més de 350 criatures. Això que us acabo d'explicar ara és una, només una de les moltes realitats que atén i que fa això, converteix en realitats ASCA. Avui tenim amb nosaltres el Miquel Verdaguer. Hola, Miquel.
Hola, què tal?
En Miquel ve per parlar-nos, evidentment d'Acció Solidària contra l'Atur, ASCA, i d'aquestes accions que porten a terme. Això que he explicat ara, realment, gairebé podria colar com a argument d'una telenovel·la, perquè té tots els ingredients. Té un drama personal important, té unes dificultats d'aquelles que donen per desenvolupar durant no sé quants capítols, i té un final d'èxit aclaparador d'aquells que sembla que quan els veus a la televisió penses això a la vida no passa. Vosaltres sou els que us dediqueu a que això passi, no?
Sí, intentem ser un granet més de sorra dintre d'aquest gran problema d'aquesta lluita contra l'atur, contra la precarietat i contra les situacions com aquesta de la Paola. I doncs sí, aquesta és la funció que fa ja moltíssims anys, ja puc dir moltíssims, perquè va néixer aquesta entitat l'any 1981, per tant, ens estem acostant als 40 anys, i l'única, diríem, finalitat i activitat que ens ha caracteritzat durant tots aquests anys és treballar amb una gran part de voluntaris, amb molts voluntaris, a poder trobar solució a situacions com aquesta de la Paola, que aquesta doncs és una, però hi pot haver-hi moltíssimes altres, no?
Moltíssimes, no? Realment ateneu moltes persones, no? Tu parlaves d'un granet de sorra, amb una certa... No, amb molta humilitat, diria jo. Jo diria que sou ben bé una platja. Perquè, clar, és que aquesta petita mostra que hem fet, no? que he volgut jo explicar d'un cas concret, s'extén a moltes i moltes persones que han passat i passen per la vostra associació i que canvien la seva vida d'una situació... moltes vegades, per què no dir-ho, sense temor a exagerar, terrible, trobar una via on semblava que no hi havia sortida.
Aquesta mostra de la Paola doncs és un dels indicis de com podríem dir la qualitat que es pot arribar, diríem, a aconseguir en una d'aquestes actuacions. I si passem, diríem, nosaltres... La Paola és un exemple, però també n'hi ha de molts altres. Potser aquest és més carismàtic, podríem dir, no? Però en el curs de l'any 2018 nosaltres vàrem acompanyar 127 projectes, dels quals se'n van aprovar 37, o sigui, vol dir que hi ha una gran... és molt important que si nosaltres... oferim préstecs, no els oferim d'una manera si és superficial, sinó que, perquè a vegades inclús si tu ofereixes un préstec amb unes iniciatives que ja veus que allò no anirà, aquella persona inclús l'estàs perjudicant, sí. Perquè aquella persona es pensa que si li han deixat uns diners és que el que ell vol fer segur que anirà bé només per això, i això no és així. Per tant, vam arribar a donar 37 préstecs, per tant, 37 ajudes, per un valor total de 311.000 euros.
Caram.
I que va suposar la creació o consolidació de 83 llocs de treball, això l'any 2018. Seguim dient que és un granet de sorra, malgrat el que has dit, perquè el panorama és molt gran. Nosaltres estem molt en contra de que aquestes afirmacions de que l'atur ja s'està reduint, però això és un engany, perquè es passa de reduir en xifres el número d'aturats, però creant cada vegada més precarietat que fa 5 o 6 anys. O sigui que a vegades diem, no sé si hem de lluitar contra l'atur o contra la precarietat o contra totes dues coses. No?
Sí, sí. Aquesta... És cert, això que estàs comentant ara mateix.
I per tenir un treball digne, un treball decent, nosaltres inclús participem de la plataforma de l'Església per un treball decent, que doncs, hi ha diverses entitats, com Càritas, Mans Unides, Justícia i Pau, etcètera. Totes aquestes entitats ens creiem que hem de intentar ajudar a sensibilitzar la societat respecte a aquest problema i unir-nos amb tots els països que estan també lluitant amb aquest tipus de plataformes, perquè inclús que arriba a l'OIT, doncs que doncs també està molt decidida a que aquest tema doncs sigui portat fins allà amb ajudi a resoldre's cada vegada més, no?
Sí, sí. És cert i és realment molt preocupant, si més no a mi m'ho sembla, això que deies tu ara, que jo crec que dificulta molt la tasca de tot plegat. D'entrada, la de la societat en general per situar-se on en realitat som. I és el fet de que el ball de xifres, que diu que si sortim de l'atur, que si no sé què, i ens presenten unes xifres que sembla que són... com a mínim esperançadores, en realitat amagant una situació terrible, diria jo, terrible. No estem arribant, no estem encara, per sort, en allò de la revolució industrial i d'aquelles coses que ens explicaven els avis o els besavis de les criatures treballant dalt d'un tamboret per arribar al talà, però sí que hi ha un decalatge importantíssim entre la realitat jurídica, diguéssim, o administrativa, que diu que el salari mínim és no sé quant, i el que en realitat cobra les persones, que és una mínima part d'això, sense contracte o amb un contracte que faria empalidir de vergonya tots els magnats d'aquella revolució industrial que explotaven mà gairebé de persones sense sortida. I estem, doncs, això, en aquest punt en què a sobre de que la cosa està molt malament ens intenten vendre que està bé i estem tots una mica perduts en una realitat terrible. Imagino, i per això m'he entretingut una mica pintant aquesta mena de panorama, que això ha de ser... us ha de portar uns quants punts de dificultat a la vostra tasca, ho dic. Primer, per les situacions o les sensacions d'emergència de la gent que us arriba a vosaltres, perquè imagino que la gent que arriba a vosaltres és gent que ha intentat moltes coses i té moltes, moltes, moltes portes tancades darrere seu. Emergència. I això empeny a coses com el que tu deies abans, que has intentat emfasitzar, i ho entenc perfectament, a que la gent busqui solucions com sigui, de vegades amb coses una mica forassenyades. Suposo que això deu ser molt complicat de treballar, des del vostre punt de vista, no?
És laboriós.
Projectes que no...
Sí, és laboriós i calen persones, aquestes persones que es fan de tutors d'aquests projectes o d'aquestes persones que porten un projecte, fan una feina de formació molt important perquè moltes vegades arriben amb unes idees i amb uns plantejaments que doncs se'ls ha de fer veure que no van, i en molts casos no van i no aniran, però en altres casos hi ha una bona predisposició per tirar endavant a base d'aprendre i d'assumir aquells ensenyaments que es poden donar des del tutor, que és una part de la nostra activitat, que és una formació i que, a més, pot anar després amb l'acompanyament. No?
A Ràdio Estel trobem àngels.
Els trobem avui en la persona del Miquel Verdaguer, que ha vingut aquí a explicar-nos una mica la immensa tasca que fan a Acció Solidària contra l'Atur. Una entitat que el que fa és, jo diria que redreçar vides que poden anar fàcilment o que ja han començat a tombar allò per mal borràs, eh? Perquè es troben això, amb moltes portes tancades, amb pèrdues de feina, amb buscar desesperadament una solució, i que tenen la suficient empenta o iniciativa per pensar en idees i projectes que potser podrien funcionar des del punt de vista laboral o empresarial a petita escala, i ells treballen això. Imagino que vosaltres deveu tenir un equip multidisciplinar. Com es fa per treballar? O sigui, jo arribo allà ara amb una idea peregrina de, què sé jo, la bogeria que se'n pot acudir del lloguer de globus aerostàtics, que potser no està en bogeria, però vaja, és igual. És el primer que m'ha vingut al cap.
Agafem la idea.
Sí. I aleshores vosaltres, clar, perquè si m'ho dius a mi, jo de globus aerostàtics no en sé res. Suposo que deveu tenir un equip de gent...
Sí, jo el perfil d'aquests tutors, la majoria són gent que han passat per l'empresa amb càrrecs directius o que són economistes o que doncs tenen prou coneixement de lo que és una empresa, de lo que és un pla d'empresa, que poden, són capaços de poder traduir aquesta intencionalitat en números i en possibilitats. Sí que és cert que això no vol dir que nosaltres o aquests tutors puguin ser de diferents disciplines. Més aviat diríem una disciplina que ho engloba tot, que és la iniciativa empresarial, sí. I que doncs pot ser des d'un comerç, un restaurant, una organització informàtica o doncs un lloguer de globus aerostàtics, que tot això tot acaba traduint-se en dir què préstec, o sigui, què necessitaràs, quin finançament necessitaràs, l'has de saber calcular bé, has de veure, fer un pla a 3 anys on doncs puguis preveure quines vendes, si realment aquesta, previsió de vendes és realista o no, quins ingressos, quin marge, tot això no es pot oblidar, no es pot obviar, no es pot confiar només amb la bona fe, perquè després s'estrellarà de seguida. Per tant, sí que el gran tresor que tenim nosaltres és aquest conjunt de voluntaris que estan doncs, preparats. I, a més, hi ha, com que no cada un funciona al seu aire, sinó que s'intenta tenir criteris homogenis, i per això cada setmana s'asseuen al voltant d'una taula els 15 i posen en comú l'anàlisi que estan fent cada un d'ells dels projectes. I això ajuda molt a, diríem, que inclús els mateixos voluntaris que estan fent això a la vegada s'estan autoformant, no? Perquè doncs, sobre, no sobre teories, sinó sobre realitats. I després, doncs, que també tenim alguns voluntaris que els que han de fer de filtre inicial, perquè doncs, fins que no poden arribar a la taula projectes que no estiguin prèviament diguem, reconeguts com a mínimament viables. I per això es dona aquest 127 que es van presentar i només en van poder provar 37, vol dir que és una... I després encara hi ve un capítol, clar, entre 3 i 5 anys per retornar. No tots poden acabar retornant. Clar. Això és un capítol que pesa molt sobre, clar, la nostra tresoreria o el nostre compte de pèrdues i guanys ha de carregar aquells que, doncs, encara que intentem ajudar-los, diríem, empaitar-los, etcètera, etcètera, sempre arribes a una conclusió que els has donat un préstec i, en definitiva, els has donat un donatiu. Per sort, això no deixa de ser una part mínima, però, clar, prou important, perquè no poder-la recuperar, la nostra roda de solidaritat, que és el que en diem dels préstecs, o sigui, el fons que tenim es torna a alimentar amb els retorns dels mateixos préstecs. Clar, els que no acaben retornant-los, això és una fuga que tenim, que doncs, bueno, però que l'entenem, procurem que no es produeixi ja prèviament amb tot això, i després doncs, ajudant-los, acompanyant-los o doncs, empaitant-los o doncs, fent el que es pugui, però a vegades arriba un moment que no podem anar-los a executar.
Sí, sí, evidentment. Tornar a començar és el nom d'una campanya que teniu en marxa des d'Acció Solidària contra l'Atur. Una campanya, ja que estem precisament en aquest capítol, que es dedica o que té la intenció o que servirà, ha de servir, per recollir fons, no? Perquè, com tu bé deies ara i ho has pintat d'una manera claríssima, els números no sempre són els números d'Apple, per dir un model de negoci que sembla que és la pera. Vull dir que, clar, vosaltres...
No, la poma.
Cert. Molt ben vist. Doncs vosaltres treballeu en material sensible, en material que té una certa fragilitat. Com ho hem de fer per col·laborar amb vosaltres?
Per col·laborar amb nosaltres, nosaltres ara hem enviat i hem fet arribar a molta gent un tríptic en el que doncs, bueno, s'expliquen alguns projectes perquè es vegi que no és bla, 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 sinó que són coses concretes. I, per exemple, d'aquests tres projectes que hem escollit, un d'ells és el de la Paola. I llavors doncs, aquí hi ha un full que és dedicat, si vol fer una aportació econòmica, hi ha moltes fórmules diferents i a partir d'aquí doncs, que ens puguin fer arribar aquesta butlleta que ens ha d'ajudar.
Doncs això, que no us enganyin, l'atur no només no és el que era, sinó que és alguna cosa pitjor. Per sort, hi ha gent com Acció Solidària contra l'Atur que té les mànigues arremangades constantment i treballa en projectes d'emprenedoria, finançant, ajudant, acompanyant molta gent que torna a començar. Si no us arriba el tríptic, doncs ja ho sabeu, a internet segur que trobareu ràpidament Acció Solidària contra l'Atur, ASCA, i allà us podeu assabentar de tot i podeu col·laborar-hi tal com us vingui, com us digui el cor. Miquel Verdaguer, moltíssimes gràcies per haver sigut aquí.
Molt bé.